Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Take it go. Troy Sivan. Pau. Entre els dos que ja han passat d'altres cops pel festival, hi ha Phoenix, també, The National, Fizzy Harvey o Vampire Weekend. En total, 154 artistes que actuaran del 29 de maig al 2 de juny de l'any que ve al recinte del Fòrum. Però atenció, perquè fans d'aquesta sèrie, una de les millors sèries, sens dubte, d'aquest any, La Messias, perquè també hi actuaran a la primavera les Estela Maris. De pop cristià que s'ha inventat els Javis, liderat per la cantant Amaia Romero. També serà a la primavera una banda del rock alternatiu que es diu Dogstar, que té un baixista molt conegut, l'actor Keanu Reeves. I entre els grups catalans hi haurà Guillem Gisbert, Musca, Ferran Palau, Mujeres, Renaldo i Clara o Maria Jaume, entre d'altres. Els abonaments ja estan a la venda a un preu a partir dels 265 euros. I mentrestant, el Canet Rock celebrarà aquest estiu els 10 anys del seu retorn amb un cartell encapçalat pels Oques Grasses, de Tietz, o els Catarres. Hi seran Quim Núñez, Julieta, Figaflaues, Ginestà, La Fúmiga, o R. i Miquel del Roig. El festival va presentar ahir el cartell de la seva nova edició, que es farà el dia 6 de juliol, amb les entrades ja a la venda. I encara amb música, com dèiem, per fer sortit a la llum l'esperadíssima col·laboració entre Bjork i Rosalia. Després de molts dies d'espera i de diversos ajornaments, hi han conegut com sona aquesta cançó, que es titula Oral i que es va estrenar ahir a la tarda coincidint amb l'aniversari de la Bjork. La cantant islandesa la va escriure fa 25 anys i la tenia desada en un calaix. El videoclip que acompanya la cançó, on es veu la Bjork i la Rosalia lluitant com si fossin les dues samurais, s'ha gravat amb intel·ligència artificial. Tot el que recapti aquesta cançó ara es destinarà a una ONG que lluita contra la pesca intensiva a Islàndia. El dia que arriba a Netflix el reality sobre el joc del calamar, una mena de concurs sense actors que imita proves de la sèrie. Attention players. You will now compete for our biggest cash prize. S'ha gravat al Regne Unit, es titula El Juego del Calamar, El Desafío. 456 concursants vestits amb el característic xandall verd de la sèrie original, que intentaran endur-se el botí, que són més de 4 milions d'euros. És el premi més bèstia que s'ha donat mai en un concurs. Les proves seran com les de la sèrie, però, evidentment, una vegada els concursants queden eliminats, se'n van a casa. Ara bé, durant la gravació, alguns d'ells van denunciar condicions infrahumanes i crueltat per part dels productors. A Barcelona, el motorista que va matar un taxista de la ciutat en una discussió de trànsit ha quedat en llibertat. La jutgessa li ha retirat el passaport, això sí, però no l'ha enviat a la presó de manera preventiva. Encara a Barcelona, després d'una setmana de vaga, avui el bicing torna a funcionar amb normalitat. I tensió també aquesta dada. A l'últim any, l'Ajuntament de Barcelona ha expedientat gairebé la meitat de totes les terrasses que hi ha a la ciutat. L'àmplia majoria d'aquests expedients, un 90%, són per infraccions greus o molt greus. Però el grup municipal d'Esquerra Republicana lamenta que cap ha acabat amb la retirada de la llicència i creu que això genera una sensació d'impunitat. Aquesta nit s'entreguen els Premis Ondas, els més prestigiosos del món de la comunicació. Per això, a partir de les 11 del matí, rebrem aquí al Món RQ els catalans que aquest any han rebut alguns dels guardons, entre ells el Marc Giró, que aquesta nit recollirà l'Ondas de Televisió per a millor contingut de proximitat pel programa Late Show de Televisió Espanyola. També seran aquest estudi el Jair Domínguez Ampeyu i la Neus Rossell del Búnquer de Catalunya Ràdio, premi a millor programa de proximitat, i Xavi Torres Santi Pedró per millor documental per Unzué, l'últim equip del Juancar de Televisió de Catalunya. A més, el fenomen Ibai Llanos i la Kings League de l'empresa Cosmos de Gerard Piqué rebran el guardó de millor programa d'entreteniment per aplegar nous públics a plataformes com Twitch. En parlarem amb Oriol Carol, que també serà aquí a partir de les 11, sobre el premi. El Gerard Piqué va dir al Món RQ que sempre estan fent coses noves i que el fenomen, sens dubte, ha estat un èxit entre el jovent.
Hi ha un món paral·lel que és Twitch, YouTube, TikTok, que el que ens n'adonem és que vivim en un món paral·lel al món tradicional, de televisió tradicional, mitjans de comunicació, etc. O sigui, hi ha molta gent que pel carrer diu, hòstia, això de la 15 del març, què ha passat amb això? Nosaltres hem seguit fent la nostra via, hem omplert el Metropolitano amb més de 60.000 persones al juliol, vam vendre en menys d'una hora 30.000 entrades a Màlaga, a la Rosaleda, ara a l'octubre.
A partir de 7:45 del vespre, al Gran Teatre del Liceu, aquesta edició dels Premis Ondas, la 70ena, que també premiarà, entre d'altres, El Faro, de Mara Torres, a la SER, com a millor programa de ràdio, que és el que va recollir el Món RQ, millor programa de ràdio l'any passat, i la secció Les Edades de Millars, de Vivir, que són dos dies, també de la SER, com a millor idea radiofònica. I Ràdio Clàssica, de Ràdio Nacional d'Espanya, rebrà el Premi Millor Trajectòria. En televisió, la millor presentadora Sílvia Inchaurrondo, de La Hora de la Uno, i el millor presentador Carlos de l'Amor, els dos de Televisió Espanyola. A banda, el millor programa d'actualitat torna a ser Informe Semanal, que ha celebrat 50 anys de Televisió Espanyola. La millor actriu de ficció és la catalana Úrsula Corberó per El Cuerpo en Llamas de Netflix, i els millors actors són conjuntament Juan Diego Boto per No me gusta conducir de TNT i Patrick Criado per Les noches de Tefía a 3Player. Amb música, els Catarres comencen avui el primer dels quatre concerts que faran a la Sala Polo de Barcelona per celebrar els seus magnífics 10 anys de carrera. Quatre concerts que es faran de manera consecutiva des d'avui fins dissabte i en què els d'Aigua Freda repassaran tota la seva discografia, incloent-hi els temes més emblemàtics. Amb aquesta marató de música, el grup posarà punt final a 2 anys de gira d'aquell seu cinquè disc, aquest que es titula Diamants, un temps en què els Catarres han publicat el llibre El Catarres X, ple d'anècdotes, secrets i confessions sobre els seus 10 anys de trajectòria, i també han tret un àlbum de col·laboracions amb noves versions dels seus temes més emblemàtics. Per cert, bones notícies pels amants de Pilarín Vallès i Martí Gironell. L'il·lustrador i l'escriptor han treballat a quatre mans en Les aventures de la Viu i la Medi, un conte que avui surt a la venda i que explora el cos humà a partir d'una conversa entre dues bessones. L'ha impulsat l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona per acostar la ciència i la salut als infants. A les 9:07, a la resta dels esports, amb Repsol, el Barça es fa creus que la Federació Espanyola hagi convocat Alexia Putellas i Irene Paredes pels dos pròxims partits de la selecció femenina. Alexia encara arrossega molèsties al genoll, Irene Paredes té amigdalitis. Les dues són baixa pel partit de Champions, que avui el Barça juga al camp de l'Eintracht de Frankfurt a les 9 i en directe a RAC+1, però tot i així, Montse Tomé les ha inclòs en la llista i tant una com l'altra hauran d'anar dilluns a les Roces perquè les avaluïn. Qui sí que jugarà aquesta nit és Aitana Bonmatí. Ahir la migcampista i guanyadora de la pilota d'or va saber que la BBC l'havia inclòs en la llista de les 100 dones més influents del món. La cadena britànica valora que Aitana utilitzi sense por la seva veu dins i fora del camp per parlar de la igualtat en el futbol femení. Més coses, Gavi superarà dimarts que ve del trencament del lligament encreuat del genoll dret amb afectació al menisc. La intervenció anirà a càrrec del mateix doctor que ja va operar Alexia Putellas fa un any i mig. I mentrestant el Barça ha reaccionat davant del cas d'explotació laboral d'una de les empreses responsables de les obres del Camp Nou. La investigació la fa el Periódico i la vicepresidenta institucional del Club Blaugrana, Maria Elena Fort, va escollir el mateix diari per desmentir-ho.
Tan tajante como no.
¿Cómo lo puede acreditar el Barça eso?
Pues porque no existe. Sí. El Barça cumple, bueno, el Barça y las empresas constructoras cumplen estrictamente con la normativa y no hay ningún tipo de explotación laboral. Es curioso que cuando lees el artículo entero, al final hay muchas loas al trabajo de Barça y de Limac, y en todo caso nos centramos en un titular que es bastante escandaloso y que no se ajusta a la realidad.
Al matí, la portaveu del govern, Patricia Plaja, també va explicar que Treball ja ha fet 3 investigacions i que no ha trobat cap irregularitat més enllà de fer d'alguns requeriments. I a l'NBA, LeBron James ja és l'únic jugador de la història que ha anotat més de 39.000 punts en la seva carrera. Ho ha aconseguit aquesta matinada després que l'any passat ja superés Karim Abdul-Jabbar com a màxim anotador de tota la història.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I, és clar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, Amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Les 9 i 9, compteu fins a 20, eh?
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
19 i 20. I el trànsit des del RAC. Anem cap allà.
Ocasión, el Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Continuen els problemes a la B23 per l'accident entre Molins i el Papiol en sentit Martorell, amb més de 6 quilòmetres de congestió en un tram que normalment no va tan ple, però ja fa una bona estona que està complicada la cosa perquè l'accident ha estat entre dos camions i les grues treballen en apartar-los. Això s'ajunta també amb les llargues cues habituals en sentit Barcelona. Per tant, aquesta B23 molt complicada. També ha afectat l'A2 amb 10 quilòmetres de cues en sentit est des de Sant Andreu de la Barca i d'altres carreteres. Destaquem també 6 quilòmetres d'aturades a la C59 entre Santa Perpètua i Palau Solità i Plegamans en sentit sud, la C58 com sempre des de Montcada en els dos sentits de la marxa, ara va més lenta en sentit nord a Ripollet, i a les rondes doncs continua força carregada durant 8 quilòmetres la litoral en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, i a la B20 els trams més congestionats encara són a Horta en sentit Llobregat, així com 3 quilòmetres des de l'Hospitalet i Esplugues en sentit Trinitat. És tot des del RAC, bon dia.
Al Saló Ocasió les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ amb un nou senyal que anuncia que cada dia tenim més a tocar les festes de Nadal. I és que avui ja surt Isabel Preisler a la portada de la revista Hola amb l'arbre de Nadal al fons. Aquesta tradició prena de l'alenca, Isabel Preisler ja ens anuncia les festes posant a casa seva, posant vol dir allò, posant-se ella tot estupenda, explicant el seu nou projecte de televisió, un especial nadalenc per Disney Plus, que s'emetrà aquest pròxim dia 5 de desembre, i també compartint els seus records més feliços d'aquestes festes amb la família. Com no podia ser d'una altra manera, al reportatge fotogràfic veiem Isabel Preisler revisant la il·luminació i la decoració de Nadal del rebedor de casa seva i oferint una frase que recorda molt a la que Preisler ja deia en aquell recordat anunci de bombons de xocolata amb avellanes. En Navidad, todo tiene que estar perfecto.
¿Te acuerdas? Esta es la fiesta que di después del desfile. Una noche perfecta.
Això. Per cert, una altra dada. D'aquí un mes clavat, estarem ja sentint els nens de Sant Ildefons cantant els números de la loteria.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 13.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Voleu ser joves?
Què?
Voleu ser joves?
Què dius ara, Ferran Casas? Bon dia. Voleu ser joves? Això ho diu per tu.
Sí, ja ho sé, ja. Hola. Perquè jo he dit avui, hola, bon dia. Estic una mica
no només per tu, però ho deixarem aquí.
Sí. Oh, oh, oh. També pel Ramon Rovira. Bon dia, Ramon.
Bon dia, bon dia.
Hola, Xavier Melero, per tu no, perquè és Peter Pan i tens la joventut permanent. Bon dia.
Efectivament, ja ho deia Stevenson. Todos los hombres mueren jóvenes.
Efectivament. I saludem també Anna Gómez. Què tal, Anna? Bon dia. Espera, que la tenim... Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I crec que tenim
el Xavier Domènech des de New York City.
Hombre.
Oh. Xavier, bon dia.
Bueno, en el meu cas, bona nit, però molt bona nit.
Quina hora tens? És clar, aquí, 6 hores menys és un quart de 4 del matí, no?
Sí, sí, exactament un quart de 4 del matí. M'he despertat fa una hora per poder-vos sentir abans. I està plovent bastant aquí, a diferència del que passa a Catalunya.
Ostres, no digui el pobre conseller Mascort.
Sí, sí. Escolta, ha anat a buscar el barco, sí. el Domènech. Escolta, Xavi, què fots a Nova York?
Bueno, estic en un viatge, està de 3 mesos pràcticament. Bueno, evidentment faig turisme, però a més estic tancant un projecte de recerca. Bueno, de fet, aquests dies m'he dedicat bastant més als projectes que tinc que tancar que no pas a qualsevol altra cosa. Un projecte d'investigació que havia de tancar i hi havia una part que havia de fer aquí. I estic aquí, a Massachusetts, i després a Chicago. I molt bé, molt bé. És apassionant, la veritat és que és apassionant.
Bueno, això és el que els hi passa als comunistes, que quan van als Estats Units descobreixen el món real. Xavi, una abraçada, amic.
Ara feia dies que no venia i que no li deien comunista.
Exacte, però jo t'haig de dir que malgrat les meves genealogies ideològiques, t'haig de dir que jo a Nova York ja havia estat i que sempre, a mi, tant Nova York com Estats Units, sempre és un món que m'ha apassionat. És a dir, no he tingut cap mena de problema en aquest sentit.
Una persona intel·ligent.
Jordi.
Digue'm ara.
Que li puc dir una cosa al Xavier?
Home, li pots dir el que et doni la gana, per l'amor de Déu.
No, home, vull dir, sort que has posat distància, eh? Perquè això de sumar, en lloc de sumar és restar. Fes-me una mica d'anàlisi, home. Perquè és que no em resisteixo de fer-te la pregunta.
Bueno, jo crec que ara amb el canvi de govern es tanca un cicle, no? Hi haurà d'haver gent que prengui decisions. És a dir, jo pensava que evidentment era bo que Podemos estigués al govern, però també entenc que s'ha d'acabar una situació de crítica constant i que hauran de decidir què vol fer cadascú, sobretot perquè més enllà de parlar d'un mateix, les esquerres han de parlar de la gent i no crec que sigui sostenible aquesta situació en el temps.
Ostres, Javier.
Deixa'm dir que per cert que em vaig quedar molt parat, perquè normalment quan estàs en un d'aquests debats d'investidura els polítics citen Churchill, citen grans noms de la política internacional, de la filosofia.
Així és de refrito, així, però...
Yolanda Díaz va citar com a clàssics Xavier Domènech.
Sí. A més, ho vaig saber per vosaltres, pels periodistes que em van anar escrivint, explicar-m'ho, perquè jo entre el canvi horari i que estic pencant aquí, vull dir que no ho vaig seguir pas, i després ho vaig recuperar una miqueta. És veritat que havíem parlat abans i hi havia... Bàsicament perquè jo tenia una preocupació, vull dir, no sé després com es va desenvolupar perquè no vaig poder seguir en directe el tema. Jo tenia la preocupació de que, és a dir, que en la nova legislatura que s'obre, sobretot tot el debat nucleat a l'entorn de l'amnistia, faltés un horitzó de transformació, un horitzó de transformació de l'Estat que estigués deixant els militants d'esquerres espanyols estigués deixant molt sols. És a dir, que davant d'una ofensiva reaccionària molt potent, fins i tot al carrer, el discurs de l'amnistia fos un discurs només de conveniència, quan en realitat tant l'amnistia com, sobretot per mi, el tema, per exemple, de mesures com que es puguin parlar totes les llengües oficials al Congrés, hauria d'estar revestit d'un horitzó de transformació de l'Estat i d'un horitzó que permeti autoexplicar-se als militants d'esquerres de l'Estat espanyol perquè estan apostant per això, i que això és positiu, a més a més. I suposo que va dir alguna cosa d'aquestes, no ho sé segur, eh?
Sí, sí, va anar.
Sí, sí, sí. Anem un moment cap a la publicitat i després li vull preguntar, i en parlarem amb el Merero, sobre García Castellón. Perquè crec que és un jutge que va a la seva, o si no va a la seva, ho sembla. Ara de seguida ho comentem amb Javier Melero, però també amb Ferran Casas, amb Ana Gómez, amb Xavier Domènech, amb Ramon Rovira, sota l'atenta mirada de la Mònica Hernández. Però abans... Hola, Noemí, com estàs?
Hola, com va tot? Bon
fatal,
dia.
Fatal, però fatal, eh? Fatal com
només
sempre.
Només fins al diumenge, el Black Friday total del Corte Inglés.
El Black Friday, que dura 3 mesos.
Milers d'ofertes increïbles t'esperen amb fins un 40% de descompte. Per exemple, per renovar la teva llar i preparar-te pel fred de l'hivern, tens un 40% de descompte en una selecció de jocs de llit, fundes nòrdiques i edredons. I per invertir en parament de cuina, un 40% de descompte en també una selecció de paelles d'alumini Easy Induction de Kuhn Rikon. El Black Friday total del Corte Inglés també és el moment ideal per invertir en marques esportives. Fins a un 40% en una selecció de calçat esportiu de marques increïbles, Adidas, Nike, New Balance, Columbia, o amb un 30% de descompte en una selecció de tèxtil de muntanya de The North Face, Salomon i Columbia. Recorda, només fins al diumenge 26 de novembre. Milers d'ofertes increïbles estan esperant el Black Friday total del Corte Inglés a botiga, web i app. I ja us podeu anar preparant pel Nadal, perquè aquesta setmana comença la programació infantil de Nadal a les botigues del Corte Inglés. Per exemple, els tradicionals Cortilàndia, el Corte Inglés de la Diagonal i el Corte Inglés de Tarragona. Unes històries cantades per uns ninots autòmats i titulades Desperta Nadal i Cavallets Màgics. A Tarragona, a més, aquest dissabte a les 6 i a les 7 de la tarda us espera l'espectacle White Light Show a la Rambla del President Companys. I recordeu que aquest diumenge totes les botigues del Corte Inglés estaran obertes dins del seu horari habitual. Res més, us deixo. Que passeu bon dia. Adeu.
RAC 1. Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen, del 20 de novembre al 21 de gener.
Una experiència més sostenible amb la multienergia de Repsol. Entrades a naturaencesa.es.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïna i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou Pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, botigues especialitzades i a uguemnutrisport.es.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull que els meus pares puguin continuar vivint amb la màxima autonomia i comoditat a casa. Jo confio en Cuideo, la solució d'atenció a domicili de qualitat.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells el teu estat energètic, anímic i immunitari. Estenolit, de Laboratoris ERM.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 i 24 minuts, ara parlem de García Castellón. De fet, parlem ara mateix. Senyor Melero, recordem que l'última novetat de gèneres de punt és que aquest jutge, Manuel García Castellón, coincidint amb la tramitació de la llei de l'amnistia al Congrés, envia al Tribunal Suprem la causa del tsunami democràtic, insisteix que se l'ha de perseguir amb ell i a Marta Rovira per terrorisme. Què passa? Que el jutge situa Carles Puigdemont com a punta de llança del tsunami democràtic, com el cap, insisteix a vincular la plataforma amb la mort d'un ciutadà francès que hi va haver aquells dies, els dies de les mogudes a Barcelona, durant la protesta a l'aeroport del Prat. La fiscalia ha dit que res, que no veu terrorisme. Els informes dels Mossos diuen que res. Els informes de la SEM, del SEM, diuen que res. Clar, tot això arriba un moment que hòstia, és bastant curiós, no?
Però, a veure, aquí hi ha diverses coses. Primer, que hi ha unes investigacions policials i judicials que venen d'antic i que no han portat enlloc i que, francament, sembla que només contenen aquestes conjectures i aquestes relacions de causalitat estranyíssimes entre una manifestació i una mort, en fi, amb la qual la qualificació de terrorisme, òbviament, és una qualificació desmesurada, i ja ho diu el propi fiscal, i dubto molt que jo tingui la més mínima possibilitat de prosperar. Dit això, el jutge instructor, perquè és un instructor, un investigador, arriba un moment que, si dona per acabada la instrucció, el que ha de fer és prendre alguna decisió. O el sobreseïment de la causa, o enviar-ho a un tribunal perquè faci el que vulgui, etcètera, etcètera. En aquest sentit, tampoc és tan estrany el que ha fet el García Castellón. Tenia tot un seguit d'informes i d'indicis. Podria haver dictat un sobreseïment i podria haver seguit el criteri del fiscal. No ho ha fet, ja no entro en això. Si realment creu que el Puigdemont està vinculat amb aquests fets, òbviament ha de fer una motivació i elevar-la al Tribunal Suprem per l'aforament del Carles Puigdemont. El que és estranyíssim aquí és que tingui una causa hivernada durant 3 anys, sense que passi absolutament res, on els pronunciaments de la fiscalia i de la policia van en sentit contrari a la imputació, on per qualsevol persona normal, entenc jo, una acusació per terrorisme pels fets aquells, bueno, aviam, jo suposo que els nostres oïdors i la gent normal, quan pensa en terrorisme, està pensant en unes altres coses. Quan veus que tot això coincideix en un moment determinat temporal, doncs te'n vas a allò que deia el Hitchcock, no? Que el pitjor que li pot passar al que té mania persecutòria és que el persegueixin, i comences a veure coses que francament et grinyolen sobre l'actitud d'aquest jutjat. Vull dir, no pel fet material de que hagi redactat això, l'exposició motivada, i l'hagi enviat al Suprem, això és normal.
Que recordo que es deia que, bueno, el que se li considerava, perquè, en fi, que el ciutadà francès, que no té ni solta ni volta, no. I també és que anava amb armes, crec recordar que es deia que anava, que hi havia unes armes llargues en aquesta el que va passar a l'aeroport del Prat. Vull dir que tot plegat era com molt estrany. Per què ho fa això, García Castellón?
No sé, el García Castellón ho fa perquè algú prèviament ho ha fet, perquè té que haver informes o de la Guàrdia Civil o de qui sigui, que estableix, que dissenya el marc de la investigació. Home, vull dir, el nexe causal entre una manifestació i una mort per una insuficiència cardíaca, bueno, un oient es pot morir escoltant-nos, i algú pot dir que som causa directa de la mort, o com deia un penalista clàssic, el fuster que fa el llit acaba estant causa de l'adulteri que es comet posteriorment amb aquest llit, no? Vull dir, els nexes causals els pots estirar fins a l'infinit. Sí. Però per això és absurd. El dret, precisament una de les feines del dret penal és retallar això, retallar els nexes causals i establir les relacions causa-efecte en principis científics. Aquests no són de valoració jurídica.
Ferran Casas.
Jo crec que ho fa perquè se sap impune. perquè ell sap que pot aplicar, diguem-ne, el dret penal de l'enemic a determinades causes i que no li passarà res i que ningú li demanarà explicacions. I perquè hi ha un clima polític a Madrid, als mitjans de comunicació, al món judicial, ho hem vist amb tot el tema de l'amnistia, manifestacions de jutges o concentracions de jutges davant del Suprem, Aznar dient allò de el que puede hacer que haga. Bueno, pues el que puede hacer que haga és el senyor García Castellón.
Ho va dir més clar, algú, el Luis del Pino, a la manifestació aquesta, vaig sentir un tros, sí, un tall, que cridava a tots els funcionaris d'Espanya, del rei, el darrer videll del ministeri,
sí, sí, o el Jorge Buixadé,
a salvar la pàtria.
El Jorge Buixadé, avui als apunts ho repassava un article d'ell. Però bueno, jo crec que té més valor amb això l'Aznar, quan diu el que puede hacer que haga, que actue... quan el Consell General del Poder Judicial, vam parlar aquí també la setmana passada, sense que li toqui, sense que sigui preceptiu, s'està pronunciant ja contra la llei d'amnistia, malgrat que porta 5 anys fent unes funcions que no són les que els hi toque, i al final això demostra l'extrema politització de la justícia espanyola, sobretot als seus estaments superiors, a l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, als Tribunals Superiors de Justícia i, evidentment, al Consell General del Poder Judicial, convertit en un òrgan absolutament polític, al igual que el Tribunal Constitucional, i per això, quan estem parlant de la llei d'amnistia, estem molt preocupats o molt al damunt sobre quina aplicació en faran els jutges, i en canvi hi ha molt pocs dubtes o hi ha molt poca incertesa o poca preocupació per quina lectura en farà el Tribunal Constitucional, perquè com que és un àrbit comprat, diguem-ne, i ara la majoria és molt clara, 7-4, a favor de les tesis del govern espanyol, doncs hi ha molt poca preocupació. Clar, perquè és que, al final, ostres, si veiem això el García Castellón, d'acord amb el que deia el Melero, clar, amb tota la instrucció, amb aquests anys, Puigdemont no sortia per enlloc. El fiscal... sempre ha estat en contra de que hi tingui la consideració de terrorisme, que és el que permet mantenir-ho a l'Audiència Nacional. Del mort aquest a l'aeroport del Prat no se'n parlava, i els serveis d'emergència ja han dit que no té res a veure, i també ho va dir el consulat francès a Barcelona. I aleshores, clar, evidentment, hi ha la concatenació de fets. És a dir, dimarts s'arriba a un acord entre Esquerra Republicana i el PSOE per la llei d'amnistia. Dimecres, que era festa el dia 1 de novembre, el Consell General del Poder Judicial ja convoca un ple extraordinari amb un escrit, una carta convocant-lo, duríssim. Dijous obre la persiana a l'Audiència Nacional i, curiosament, ja els hi arriba l'informe de la Guàrdia Civil dient que allò era terrorisme i que havia d'anar endavant el tema del tsunami. El mateix García Castellón, que és un dels que portava la causa dels CDRs, envia a judici per terrorisme els CDRs. I la següent setmana, que és quan s'ha de signar el pacte entre Junts i el PSOE, interlocutòria, i per art de màgia, allà apareix Carles Puigdemont. Aleshores, en aquestes alçades de la pel·lícula, pensar que això és casualitat i que no és fruit d'una politització extrema i d'una impunitat de la justícia espanyola, doncs no cola.
Una notícia d'última hora, ara continuem parlant, dues, vaja. Una, la primera és que avui a les 12, és que esclar, és la provocació, eh? Avui a les 12 arriba a Barcelona l'autobús d'Azteuir, on apareix Pedro Sánchez com si fos Hitler i on es pot llegir Pedro Sánchez dictador. Al darrere també s'hi veu Sánchez fent un petó al cap a Carles Puigdemont davant d'una bandera d'Espanya que es crema. Aparcarà a la plaça Catalunya. Clar, jo dient aquesta notícia, hi haurà molta gent que estigui escoltant ara i que dirà que aquest camió, no, aquest autocar no entra, o aquest autocar, o no diu res, o senzillament que passi, vale?
No.
Si passa, passi, si no passa, se li saluda.
No, però és que és un delicte, no? És un delicte d'odi. Per mi sí.
El Sánchez no és un col·lectiu, Diana.
No, però hi ha hagut...
És una altra cosa, però no un delicte d'odi.
Hi ha precedents d'aquest tipus de coses, en els quals autocar aquell famós que es va fer coses...
Sí, però en aquell cas era pel tema trans, sí, i era...
Bé, escolta, m'és igual.
Aquell sí que era un col·lectiu, Diana.
En qualsevol cas...
El Sánchez no és un col·lectiu,
en qualsevol cas, ja el van veure aquells la setmana passada quan érem a Madrid, per tant, tampoc si no el van a veure, tampoc es perdran res, no és res de l'altre món que no es puguin imaginar. Però referència amb el que deia en Ferran, un parell de consideracions. Primera, García Castellón és un jutge que en el seu dia, i a més ho ha dit públicament, s'ha manifestat en contra de la llei d'amnistia. I ho ha dit. És a dir, pues clar, això és art i part, no?
anem a reconèixer-li una virtut, com a mínim no ho ha fet amb la toga posada i a la portada
no,
del jutjat, com han fet d'altres.
Era en un acte, em sembla, d'un diari en el sí. qual feia una conferència i, escolta'm, art i part, per tant, a mi hi ha aquesta primera situació, sí. siguent una persona que crec sincerament que no ens hem manifestat aquí, com a mínim alguns, allò manifestament en contra de la justícia, o diguem, la justícia sempre estan comprats, tots venuts, no, ara...
No, jo ho dic, per això et dic, estic amb tu,
Xavier, quan ens hem posat d'acord moltes vegades amb aquest tema, ara arriba un moment que dius, home, doncs, si no, ho sembla.
Són uns
patriotes.
Només dues
qüestions respecte del que, molt ràpidament, sí. el que ha dit en Ferran. Home, dir que el Tribunal Constitucional és un tribunal comprat ens sembla una mica fort, entre altres coses perquè el Tribunal Constitucional, aquest sí que està constituït d'acord amb els resultats de les eleccions, i està constituït d'acord amb el que al seu moment es va decidir, i d'acord amb el que diu la Constitució i la llei. El que sí és un tribunal comprat, o com a mínim és un tribunal molt sospitós, és el Consell General del Poder Judicial.
No, el Tribunal Constitucional està polititzat.
Tu has dit comprat.
Jo dic que és com un àrbit comprat. Jo dic que està molt polititzat.
Sí, bueno, com és el Consell General del Poder Judicial.
Quan hi havia una majoria...
No és un tribunal, eh?
Però el que si ens posem a discutir però sobre Ramon, les institucions judicials,
Ramon.
El Consell General del Poder Judicial fa 5 anys que s'havia de renovar, 5 anys,
sí, sí.
i perquè no, simplement no, ens ha donat, no li ha donat la gana o el partit de l'oposició, això no s'ha fet.
Però
és d'una gravetat extrema el que
està passant. Però contesta'm una cosa, quan el Tribunal Constitucional hi havia, en els darrers temps, una majoria conservadora, hi havia alguna decisió que anés en contra del que defensava aquesta majoria, la majoria política conservadora, i ara, al revés, hi ha hagut aquest Tribunal Constitucional, des de que hi ha una majoria progressista, ha pres alguna decisió, alguna sentència contrària als interessos del govern del PSOE?
Pregunta per pregunta. Tens algun dubte de que la Constitució del Tribunal Constitucional sigui legal?
No, cap ni un, perquè és el que diu...
Estem d'acord, és el que diu la llei?
Ara, però no...
Escolta'm, no en parlem més.
Però els partits, quan pacten els membres del Tribunal Constitucional, no els busquen independent, els busquen que siguin soldats d'ells.
Aquesta és una consideració sobrevinguda, però el Tribunal Constitucional està legítimament constituït i el Consell General del Poder Judicial no.
Val, Anna Gómez, mira, d'acord. Ja està, es toca les mans i endavant les atxes. Anna Gómez, endavant.
No, jo amb això estic més amb el Ramon, eh? És a dir, només faltaria. El Tribunal Constitucional ha de ser una representació del poder legislatiu i executiu i, per tant, té la proporció que li ha donat la societat. El que està absolutament fora de joc, és anticonstitucional des de fa 5 anys, és el Consell General del Poder Judicial. Però en quant a la inicial pregunta teva, de què pensem del García Castellón, jo no hi perdria massa temps tampoc, perquè està més clar que l'aigua, que és una maniobra més per retorçar el dret d'aquest senyor, un senyor que ell mateix va decidir sobre la seva pròpia recusació, que fins i tot l'Audiència Nacional, que tampoc és que sigui independentista, doncs li ha obert un expedient. És una maniobra més d'intentar incloure a Puigdemont i de retruc a la Marta Rovira perquè no es puguin ficar-se a la llei d'amnistia, perquè com sabeu perfectament millor que jo, els temes de terrorisme són els únics que queden exclosos, o dels pocs que queden exclosos, i és la rebequeria final d'aquest senyor amb la seva dèria personal per intentar que no s'hi puguin acollir, res més. I jo crec que evidentment, com ha dit el Javier, no li sortirà bé, perquè vaja, incloure el Puigdemont i la Rovira amb la causa del tsunami, amb les proves que tenen, perquè es va morir un senyor i no sé què d'una retallada, és com, no ho sé, com dir que jo vaig organitzar la Fashion Week perquè una vegada vaig anar amb el Custo a Nova York a veure-la. Res de res. I ja està.
Xavi Domènech.
Jo sí que hi perdria una miqueta més de temps, encara que entenc el que diu l'Anna Gómez, perquè jo crec que el cas García Castellón i tot el que s'està movent a l'entorn d'això mostra clarament una cosa, no sé si el Xavier Melero estarà d'acord amb aquesta conclusió, però es deriva també del que diu ell, de que la lawfare no existeix, és a dir, que totes aquelles ampolles que es van aixecar en el moment que en el debat d'investidura, en certs acords, apareixia aquest concepte com un concepte per entendre el que havia passat a Espanya i a Catalunya els últims anys, jo crec que precisament en l'actuació en contra d'aquests acords i en contra de la lawfare es mostra clarament que existeix, i es mostra una segona cosa que a mi m'ha semblat fascinant, preocupant, però també fascinant, que és el que jo diria el mapa Aznar, o el mapa José María Aznar, és a dir, quan Aznar crida a files i quan diu allò que pueda hacer que haga i el que pueda aportar que aporte i el que pueda hablar que hable i tot això, emergeix de cop una part de servidors de l'Estat que actuen claríssimament políticament i actuen claríssimament políticament en exercici de les seves funcions com a servidors de l'Estat. És a dir, tant el poder judicial posicionant-se en contra d'una llei que en aquells moments ni existia, que no estava, és a dir, ja no es posicionava en contra d'una llei que existent com a proposta però que no estava ni aprovada, sinó que ni existia, com, jo que sé, el jutge de cada Sevilla convocant els jutges com a jutges a manifestar-se. És a dir, jo aquí sí que crec que hi ha un avantatge en això, hi ha moltes desavantatges, que és que aquest mapa Aznar s'ha fet molt evident de cop i que l'Estat i sobretot els governants s'haurien de preocupar bastant d'aquest tipus de títols, perquè ara aquests jutges són els que hauran de decidir sobre si l'amnistia s'ha d'aplicar o no. Poden decidir-ho després d'haver-se declarat absolutament en contra per motius en polítics de la proposta de llei, ja ni de la llei. És a dir, aquí hi ha d'haver algun element de treball sobre una cosa que és molt preocupant, que és l'utilització de recursos de l'Estat per atacar enemics polítics.
Melero?
Bueno, sempre s'ha parlat de l'utilització de la justícia en un sentit polític. Recordeu ja el 93 amb el jutge Marino Barbero i les investigacions al PSOE a Filesa. Vull dir que no és nou, és permanent. I, evidentment, quan una investigació judicial col·lisiona amb el poder polític, la sospita de que hi ha un interès polític a darrere del jutge és inevitable. El que passa és que actualment, i és cert, al voltant de la llei d'amnistia i de la Constitució del govern hi ha un seguit de coincidències temporals que criden l'atenció i que porten a pensar en moviments orientats en un sentit determinat. Ara, el lawfare és un concepte molt desagradable que ve de la Turquia d'Erdogan i que no és precisament molt simpàtic, no? És donar per suposat que hi ha conspiracions ordenades per individus poderosos, desconeguts, innominats, que van en contra precisament del poderós, de qui té el govern i de qui té la majoria. Jo no hi crec en això. El que sí que hi crec és que hi ha determinats servidors de l'Estat que fan un favor pèssim a la seva suposada causa, perquè no hi hauria res com la dignificació de les institucions perquè la gent se les mirés com a pròpies.
Un moment, 19 minuts i les 10. Un segon.
RAC 1. Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700 Sant Boi de Llobregat.
Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900-906-807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
Si ho veus molt negre, és perquè la cosa està molt clara. És Black Friday al DIR. Apunta't ara i et regalem la inscripció i el mes de gener. Gener gratis i la inscripció a 0 euros. Afanya't, és una promoció vàlida només per a les primeres 750 altes. Informa't al club o a dir.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aida de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aida. Música de qualitat amb Excelentia.
Atenció, amant de les dues rodes! Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats en motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Et preocupa el futur dels teus fills? Multiplica les seves oportunitats amb un batxillerat fet a la seva mida i preparat per obrir-li portes arreu del món. Suma grans instal·lacions, professorat en contínua formació i un equip humà que els acompanya, escolta i orienta. La Salle Bonanova, creant futurs des de 1889.
Arriben els Black Weeks als tallers del Grup Driver de Catalunya. Renova els teus pneumàtics Pirelli a drivercenter.es i estalvia un 20% utilitzant el codi Pirelli20. Una oferta que no pots perdre't. Només fins al 30 de novembre pots viure la millor experiència de conducció al millor preu. Grup Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Són tres quarts de deu del matí. Per cert, que no us perdeu amb els diaris, o si veieu els de les notícies, la fotografia que han fet avui el nou Consell de Ministres, abans del Consell de Ministres, la fotografia de fora de l'exterior del Palau de Moncloa que han posat a la pobra Margarita Robles, enmig, almenys a la fotografia, de l'Òscar Puente, del Pedro Sánchez i de l'Ernest Urtasun, un que semblava, tot plegat semblava unes setrilleres. Perquè esclar, estava ella al mig, allà sí, és veritat, ella és baixeta, i en canvi al costat li han col·locat Òscar Puente, que no m'havia fixat, que és altíssim.
És molt alt.
A Pedro Sánchez el tenia en diagonal, i llavors es veia allà una descompensació.
Però això és el protocol.
Ja,
perquè el Ministeri de Defensa...
Perdona, un protocol molt divertit, perquè es veia com els nous miraven al terra. Perquè segur que els han dit que hi ha una marca...
La targeta. Un nom...
T'has de posar?
Un nom amb la targeta. Clar. Ahir també va haver una escena d'aquestes quan a la Zarzuela, que era Pablo Bustinduí al costat d'Ernest Urtasun.
Sí, clar,
Ernest Urtasun és altíssim. Ernest Urtasun
és molt alt. Efectivament. I el nou ministre...
Pablo Bustinduí és baixat.
Un company al Rock Deluxe, el que viu les meves congratulacions a l'Ernest Urtasun, escriu el Rock Deluxe.
Veus? Quina relació té amb la cultura? És una persona que està molt cultivada musicalment.
Sí,
antitaurí 100%, antitaurí 100%, i el tema del futbol em sembla que en el port, em sembla,
perquè no porta, ell no porta esports,
eh? Ja ho sé, però ho deia esports. Perquè precisament li han tret...
Bueno, és el que jo hagués demanat també, si m'haguessin donat al Ministeri de Cultura, dic, traieu-me el futbol, perquè no...
Ho tenies pensat, això,
tu volies,
ja?
Això.
Ja tenies...
Estaves parant la trucada.
Estava al costat, assegut.
Ja tenia el dibujo ministerial.
Estava assegut al costat d'un telèfon de baquelita.
Val,
Jordi.
Digue'm.
Que li puc dir una cosa al Melero?
No. Perquè... Ara, de seguida. És que a aquesta hora estem pendents d'un desnonament d'una dona de 78 anys al Gòtic de Barcelona. És un cas especialment sagnant,
sí.
Perquè estem parlant d'una llogatera que fa més de 50 anys que viu al seu pis i que la volen fer fora per 88 euros. Hola, Marseguers, bon dia.
Hola, bones.
Ha començat el desnonament o no?
Doncs no. El desnonament havia de començar 9:45, que era l'hora d'arribada teòrica de la comitiva judicial, però aquí no veiem ningú de la comitiva, tampoc de la policia, sí que hi ha unes 50, gairebé 60 persones davant de la porta del carrer Boter 6, que és un carrer entre la catedral de Barcelona i les Rambles, que és on viu doncs la Blanca, que és aquesta senyora de 78 anys que avui desnonaran. Entre les persones que hi ha davant de la porta intentant aturar el desnonament, és cridaner que hi hagi la líder dels comuns, la Jèssica Albiach.
Hi ha molta gent? Quanta gent dius que hi ha, aproximadament?
Unes 50, gairebé 60 persones, però com dèiem, de policia ni de comitiva judicial no ha aparegut ningú. Sí que hi ha el servei de mediació de l'Ajuntament.
Poca gent pel cas, em sembla a mi, perquè és que de debò, és que em sembla... clar, segur que té... És a dir, jurídic, des d'un punt de vista jurídic es deu aguantar per d'alguna manera, si no, no s'acaba d'entendre. Ara, des d'un punt de vista ètic, és absolutament deplorable, o no, Melero?
És impresentable. Bueno, mira, avui llegia que precisament l'extrema dreta està a Holanda també a punt d'entrar a coalicions de govern, i assenyalava els dos problemes fonamentals, a part de les qüestions relacionades amb la immigració, les dificultats per l'accés a la vivenda i la marginació dels sectors més desafavorits amb la vivenda, a Holanda també. Vull dir, ja ens estem, les nostres societats s'estan devorant amb elles mateixes.
Això és un tema que hauria de beneficiar l'esquerra, perquè ens entenguem. Acaba beneficiant l'extrema dreta.
Sí, bueno, però és que això al final és d'aquelles coses. Hem arribat a un punt que hi ha tot un seguit de problemes greus que tots hem arribat a l'acord de que no hi ha res a fer. Sí, control d'internet, no hi ha res a fer. Control d'intel·ligència artificial, no es pot. Control de l'accés a la vivenda pels més desafavorits, no es pot fer res. En un futur construirem vivenda pública. O sigui, ja cada vegada més, la gent dels anys 30 o 40 del segle XX pensava, bueno, mira, podré fer la revolució, no, com a mínim. Però és que ara ja no es pensa això. Ara es pensa que no es pot fer res, que són problemes sense solució. I ara has d'anar al cas individual. Aquesta senyora dels 80 euros, bueno, si són per 80 euros, els posem aquí mateix nosaltres. Però el problema global no hi ha la convicció de que no té remei.
Jo crec que no, Xavier. Jo crec que hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Per exemple, amb el tema de l'habitatge, durant uns anys a Barcelona ciutat s'ha aplicat una política respecte a la vivenda social o la part de, diguem, les noves construccions, com sabeu, s'havia de reservar un 30%.
Desastrosa, ningú no ha construït.
Això et dic. deixa'm acabar el raonament. Si tu apliques aquest tipus de polítiques, el que ha de fer una casa, dius, escolta, a mi no surten els números. I com que no em surten els números, doncs no faig habitatge, perquè simplement no em surten els números. Si un 30% l'he de dedicar a això, però això mateix ho diu l'alcalde Collboni, quan diu, aquí ens hem equivocat.
Amb això és molt raonable.
També t'he de dir una cosa, després de 4 anys d'estar en el govern i compartint responsabilitats de govern amb l'Ada Colau. Per tant, sí que es poden fer coses. Jo crec que es pot legislar, i a més ara aquest nou govern té un ministeri específicament dedicat a l'habitatge.
Oh, ja en tenien,
però aquest està específicament dedicat a l'habitatge, perquè efectivament és el gran problema que hi ha en aquests moments.
Vinga, Mònica.
Les fan coses, Ramon, però jo crec que són pagats, i estic amb el Melero. Hi ha moltes coses que ja donem per fet, que no s'hi pot fer res, que no es poden resoldre. No és només l'accés a l'habitatge. Ell parlava també del tema dels mòbils, jo afegeixo la salut mental, és a dir, és un rum-rum que tenim
aquí. Però és que no és veritat, Mònica.
Sí, és veritat.
En salut mental hem avançat moltíssim, moltíssim. Bueno, hi ha una consciència...
No treguis aquest tema.
Bueno, home, sí.
Que el pateixo en primera persona, vull dir...
Qui més, qui menys...
Però no posant els mitjans necessaris.
Bueno, home, però...
Perquè hi ha molta més demanda que oferta.
Primera, Mònica, hi ha una qüestió.
Perquè el problema ha aflorat.
Exacte.
Perquè, per exemple, el problema de la salut mental era una cosa que abans, moltes vegades, no arribava, no sortia de l'àmbit domèstic, i ara sí. Per tant, hi ha molta més demanda i els mitjans que s'han posat, que se n'han posat més, han estat insuficients.
No, però això és una altra cosa. Però aquí, i a més hi ha una persona... Deixa'm dir una cosa, em sap greu, eh? No em sap greu. És igual. Aquest senyor en té la culpa en part.
Jo?
Perquè sí, prou. Sí, no, deixa'm dir-te-la. Jordi, deixa'm explicar-te, jo ho dic en positiu. Sí. Perquè ja fa molt temps, ja fa molt temps, aquí, sortosament, l'emissora més escoltada, i a més molta gent té oportunitat d'escoltar-lo cada matí, va començar a parlar d'aquest tema. Bueno. I, no, ja sé, Jordi, que... Però era un tema una mica tabú, perquè tots hem conegut gent, i alguns els hem tingut coses molt pròximes que aquest tema ens ha afectat. Bueno, doncs, algú públicament va començar a dir, escolta'm, això dels problemes de salut mental o d'un moment determinat és un tema que l'hem d'afrontar. Sí, Jordi,
molta gent, jo crec que tot comença amb el Covid. Bueno. I allà ens n'adonem, que tenim un problema greu. Allà ens n'adonem tots, i uns... Ho verbalitzem amb més facilitat que uns altres. Escolta'm, sempre dic que el dia que vaig donar positiu el mes de març, que devia ser el mes de març del 2020, és això? Quan abans de l'estat d'alarma, Jaume Pedrós, el primer que em va dir, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el vaig trucar i dic, què he de fer? Diu, dir-ho públicament.
Bon, ja està.
Em va dir, dir-ho públicament. Dic, com que ho dic públicament? Diu, sí. Diu, i vés explicant cada dia el que et passa. Diu, que no et passarà res, però vés explicant cada dia. Llavors, però això ja fa anys que dura. anys que hi ha gent que va sortint, però el tema és veritat, jo estic amb la Mònica, el tema de la salut mental, conscienciar sí, solucions poques. Solucions poques. És a dir, conscienciament...
Ja, Jordi, però...
És millor...
Digues, Anna, espera, Anna, digues.
No, home, que has de pensar d'on venim, m'entens?
Clar,
vull dir, has de pensar d'on venim i això serveix per tot, serveix per l'habitatge, serveix per la salut mental i serveix per tants problemes. El propi feminisme, és evident que falta inversions amb tot, és evident amb habitatge, amb salut mental, etc. Però hem de mirar el món en perspectiva. Venim on els bojos se'ls tancava, no se'ls deixava sortir de casa i ara no hi ha municipi que no tingui específic un petit centre de salut mental. La salut pública li manca molt, és evident, però és que abans ni havia la possibilitat de ficar un psicòleg al CAP i ara n'hi ha. Ni Roma ni Santa Maria es fan en un dia, i mentre es donen prioritats a altres polítiques, però és evident que el parlar-ne, el fer-ho públic, el fer escarni d'una persona que se la tregui de casa seva per 88 euros, això ajuda a millorar la societat.
Mira,
i vaja, si no poguéssim, si diguéssim hi ha coses que no es pot fer res, podríem dimitir els polítics, nosaltres, i evidentment la ciutat. Només faltaria, el que passa que s'ha de continuar espenyent per fer un món més just, només faltaria. Clar que hi ha coses que fer, cada dia s'ha de fer alguna cosa.
Un instant, que escoltarem el Domènec, també el Meler i el Ferran Casas, que m'han demanat la paraula, però sembla que hi ha novetats en aquest desnonament. Perdona, digues, Marc.
Sí, Jordi, ha arribat fa 3-4 minutets la comitiva judicial, no han passat per davant de la porta i s'han reunit directament al xamfrà entre el carrer i la plaça de la catedral i estan negociant doncs, amb el servei de mediació de l'Ajuntament i també amb la plataforma d'habitatge Resistim al Gòtic. Estan parlant allà a la cantonada i de moment no sabem cap novetat, però sí que de moment doncs, es comença a executar com està bé previst aquest desnonament.
De moment no han pujat per això, eh?
No, de moment és que no han passat ni per davant de la porta. Han arribat per la catedral, han cridat al servei de...
Per fer-me una idea, perdona, Marc, per fer-vos una idea, on està aquest pis, més o menys?
Aquest pis està al barri Gòtic, està al carrer Boters, número 6, que és un carrer que hi ha just a tocar de la catedral, i si el travesséssim tot sortiríem a les Rambles. Per tant, és un punt molt cèntric, i que està en ple auge de pisos turístics, que és la problemàtica que denuncia.
Això per un Airbnb, és això que... és un xollo. Clar,
és que d'això volia parlar jo.
Espera, un instant, que vull saber el Domènec encara. Xavi, Marc, quan hi hagi alguna novetat me la fas saber, eh?
Perfecte.
Sisplau, Xavi.
No, jo també, en el mateix sentit que es deia abans, jo crec que sí que es poden fer coses i que, de fet, jo crec que no només es poden fer coses, sinó que s'han fet. És a dir, per exemple, els serveis de mediació, que suposo que són els que estan actuant ara mateix, per aturar aquest desnonament, això és una cosa que s'ha potenciat els últims anys, però s'ha d'anar molt més enllà, perquè aquí hi ha un problema que és, efectivament, suposo, el que s'estava assenyalant ara dels pisos turístics, que implica també un debat sobre el model de ciutat. Crec que el nou Ajuntament està intentant obrir una miqueta més aquesta porta i potser no s'hauria d'obrir tant perquè hi ha un problema greu que està afectant els ciutadans. I després dues reflexions més perquè vaig amb 6 hores de retras, per tant m'ho permetreu. Primer, el tema de com això alimenta l'extrema dreta. En aquest cas, en el cas, i em refereixo a Catalunya i a l'estat espanyol, jo diria que no és així, és a dir, la dreta i l'extrema dreta, i no només la dreta, a vegades s'ha alimentat molt més del discurs, diguem, més sofisticat, pel discurs desocupa, és a dir, que el gran problema és precisament facilitar les desocupacions que no pas en la preservació de l'habitatge per la gent. I, de fet, qui està davant d'aquesta porta és el sindicat de llogaters, que és diguem, de l'àrea de l'esquerra. I només un apunt final, el Xavier Melero, si em permeteu, és, jo crec que no soc conspiracionista, ho crec, a vegades a la vida un pot ser conspiracionista encara que no ho sàpiga, és a dir, no crec que la Terra sigui plana, no crec que les vacunes fossin preparades per fotre'n un xip.
Hitler viu a Sud-amèrica, també.
Tot això, jo crec que no hi participo. Però un cop no soc conspiracionista, les conspiracions també existeixen a vegades. És a dir, no.
Mira el Watergate.
Exacte. Ho dic perquè quan tu descrius que determinats servidors de l'Estat usen políticament la seva condició, sí, però és que en aquest cas estem veient una actuació col·lectiva. Tu parles d'una suma de coincidències, però una suma de coincidències, diguem, fa més que una coincidència, no? I crec que el que ha passat... perquè ens hem acostumat tant a coses que són absolutament sorprenents que ja ni les veiem, però és que el que ha passat aquestes setmanes, quan s'ha mobilitzat col·lectivament tota una sèrie de servidors públics actuant en contra de la seva pròpia condició de servidors públics, és brutal, i sobre això jo crec que s'ha de fer una reflexió que vagi més enllà de dir, bueno, mira, Qui dia passa, ens empeny. S'ha d'actuar sobre això.
Ferran Casas.
Sí.
Jo això és el mateix que li volia dir abans al Melero, quan acabi el Ferran, li pregunto.
Sí. No, pregunto-li, doncs, al Melero, ja.
No, doncs això, és que no sé com pots negar tant a la lleugera l'oferta, quan que és tan evident, Javier.
No el nego. Dic que el terme no m'agrada, i que té un origen tèrbol, i que, al contrari, dic que tot aquest seguit de coincidències, jo estic d'acord amb el que deia el Xavier ara, que tot aquest seguit de coincidències fan pensar... en què efectivament hi ha una maniobra concertada amb una motivació política. No, jo el que dic és això.
No t'havia entès bé. Igual que l'Azteguir. És a dir, com pot ser que s'admetés com a delicte d'odi que un pobre mecànic, recordo on era, em sembla que era de Reus, en sí. ple procés, no va voler arreglar el cotxe d'un guàrdia civil o d'un policia nacional, no sé
això
què.
Això és la comprensió deficient que té del delicte d'odi per part de tothom.
Que entrin per Barcelona amb un autocar que compara el president del govern amb Hitler. Clar que és delicte d'odi, Javier, no?
No, és una altra cosa, són injúries al president del govern, perquè l'associació...
Bé, doncs canviem
però
la terminologia.
És important, perquè la terminologia delicte d'odi té una connotació molt, moralment molt forta, èticament molt forta.
Ja, però com que estem acostumats que ens canvien els termes jurídics cada dia a la seva conveniència, doncs ja no ens aclarim.
És veritat, hi ha sacs de boxa tractats amb més delicadesa que les lleis i que els conceptes jurídics, però aquesta no és la qüestió. La qüestió és si abusem del terme odi, el banalitzem, i al final resulta que o tot és odi o res no és odi, el qual és exactament el mateix.
Sempre l'odi cau cap aquí i allà poden tallar les autopistes, poden dir totes les barbaritats del món i mai, des de que han començat les protestes a Ferraz, tu creus que Fiscalia ha actuat, s'ha detingut amb algú, s'ha fet alguna cosa?
No, però no és delicte d'odi, són altres coses, són desordres públics. El PSOE no és un col·lectiu víctima, el president del govern no és un col·lectiu diana, en fi, l'odi és el que és.